dissabte i diumenge. Així arribam a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 8 del matí.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Aquesta setmana ens han contat el cicle vital de les cigales, uns insectes que poden passar entre 4 i 17 anys sota terra, alimentant-se de la saba bruta de les arrels, amb paciència, perquè saben que no és precisament un aliment molt nutritiu. Ells o elles ho accepten i quan estan preparades i se senten fortes surten a la superfície totes plegades i els mascles es posen a cantar quan més fort millor. No hi ha embolic ni embull que valgui. Ells canten i elles elegeixen. I al cap d'uns dies, bluf, moren. Ja han fet la seva feina. El somni per nosaltres seria poder passar l'estiu escoltant les cigales davall un pi i l'aire de la mà.
Ja no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte.
Ala, i amb aquesta cançó mexicana que canten Joana Pons i ses guitarres, començam aquesta conversa avui amb quatre paraules, ses paraules que han tractat durant la setmana i que ja he deixat entreveure la introducció, que són cigala, acceptar, somiar, i me'n queda una que és embolicar, o embolic. Jo m'estava embolicant. Mar Fèlix, com estàs? Benvinguda.
Molt contenta d'estar aquí, gràcies.
I nosaltres de tenir-te en el teu costat, en Xema González, com estàs?
Estic molt content i molt suat.
Bé, no te preocupis, no passa res. Ara tu comences a respirar, eh?
I... Jo crec que transpir més que respir.
Però tu saps que està molt relacionat, també.
Sí.
Val, i posar-se vermell i totes aquestes coses. I que tu ara baixa pulsacions. Pere Sua, com estàs?
Molt bé, molt bé. Moltes ganes de tornar-se aquí en aquestes converses.
Molt bé. Jo sé que ells dos estan preparats per veure-te en el Castell de Bellver. Jo ja vaig tenir la sort de veure De Bon Canta Suau a Raixa. Eh? I un espectacle preciós, una gentada. Eh?
Sí, és com un petit miracle poètic que una cosa tan petiteta de poesia estigui arribant tanta gent, però bé, no, intentarem que segueixi.
Que segueixi, això és que la gent té ganes de poesia i de connectar amb les paraules i amb el cor. Vinga, anem a fer la primera ronda, eh? En la primera paraula, que jo crec que mos pot dur per llocs que no imaginam. A veure, Mar, Fèlix, cigala.
Sí, sí que mos durà llocs que no imaginam, perquè a casa meva, a Nadal, menjàvem cigales. Llavors jo me'n vaig a Nadal i a la reunió familiar, era quan el meu pare es posava a cuinar, posaven cançons i estàvem tots contents. Era un moment molt familiar i molt especial. Llavors la paraula cigala m'ha dut a la meva família d'origen i a aquelles reunions.
Que no són les cigales que jo deia en començar. Exacte. Aquestes són les de la mà. Molt bé, molt bé. I m'imagino que ets els camarlans, no?
El que són els camarlans, molt que bé. Nosaltres els diem cigales.
Molt bé, perquè aquesta setmana hem diferenciat també l'insecte dels marís, de la cigala mallorquina, que és un bitxo molt diferent, i de l'escamarlà, que és un altre tipus de marís. Cigala, en castellà.
És que quan vaig anar a Eivissa vaig veure cigales.
Sí.
Però que no tenen res a veure amb el que jo deia, cigales. I me van explicar que això sí eren cigales, no? I que eren caríssimes, i de fet només les he menjat una vegada en la meva vida.
I n'hi ha poquetes, sí, 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 sí. A veure, Xema González de Los Hoyos, cigala.
Bueno, per anar-me a un altre costat, jo penso en el cant de la cigala, no? Que ara és omnipresent ara durant l'estiu és com aquesta banda sonora que tenim, que crec que acompanya molt bé aquesta calor important que tenim, no? O sigui, quan més altes de volumen, quan més agudes, més calor. No? Mm-hmm. A mi me fa aquesta sensació, la cigala.
Sí, i encertes, eh? Perquè vam xerrar amb en Miquel Àngel Miranda, professor de zoologia de la universitat, i mos ho deia això, quan més temperatura, més fort canten les cigales, i així també les femelles saben on anar. El que no me va acabar de respondre és si anaven totes en el mateix, insecte, o com se feien per no embolicar-se. No, no m'ha
per això moren així, no? Que de vegades te les trobes... Sí, no? Te trobes com només
te trobes
a part de
com
fora.
Que muda. Sí. I per això se pensa la gent que exploten de tant de cantar i no exploten, pobretes.
És un mite, això, no?
És un mite que ja tombam aquí a la ràdio pública. Sí, sí, sí. Vos quedeu més tranquils, jo no sé si ho heu pensat mai, però suau, cigala.
Jo m'agrada mantenir cert mites, no? Vull dir, per mi les cigales seguiran rebentant, no? A vegades en mallorquiuda, no? Que rebenti com una cigala, no? I sí, a mi també me recorden en el cant de les cigales, no? Aquest cant gairebé una mica oníric o lisèrgic, jo diria, fins i tot, no? I a més té això, no?, que se produeix en un moment en què sol haver... Quan fa tanta calor, és com si el món s'insonoritzés i de cop elles arrenquen amb aquella fúria, no? I és com una cosa... A mi, la veritat és que la calor no m'agrada. Som un home més d'hivern que d'estiu, però sí que és vera que en determinats moments, quan té aquella quietud al migdia, et sentís cant de les cigales, és una cosa que és com hipnòtica, que té un cert magnetisme. Mm-hmm. Té un cert magnetisme.
Sabó com fan el soroll aquest, no? Renou, Xema?
A mi m'explica.
No, tu vas a saber o no?
No ho sé. A veure, no sé si és frotant, m'imagino que és frotant. Mm-hmm. Frotant cames, ales... Supos que frotant ales.
I no marxem així com si veies un xa-xa-xa. I dono un altre mite que podem tombar, que és que tenen una espècie de placa aquí de dins l'estómac. Sabeu, i mos deia en Miquel Àngel Miranda, sabeu aquelles granotetes que tenien quan eren petits que sí. Feien clic, 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 clic. Bé, doncs tenen una espècie de placa com aquesta i això és el que vibra. I quan de més calor, més vibra. Diu que poden superar 100 decibelis.
No, és moltíssim.
Flipau.
I és el que diu en Pere, no? Que tenen aquest punt quasi de trans, no? D'estar sí, un sí, estat així...
Sí. Mira, anem a escoltar un cant de cigala. En Toni Cardell és en el control tècnic. Toni, posa-ho en bucle, que dura només 5 segones. I aquesta és una cicada orni. Aquesta és la que tenim aquí. Aquesta, Xema, segur que n'has enregistrat d'aquesta.
Sí, de fet, volia compartir avui un parell d'enregistraments, però com que duc aquesta vida desordenada i mig caòtica, no m'ha donat temps. Però clar, aquesta és una.
Aquesta és una.
Però sí. En tenim... És que jo crec que en tenim moltes.
Pot ser. És que en Miranda mos va dur cap a una pàgina on hi ha sons de cigales de tot el món i me va dir, aquesta és la que tenim aquí. I que és la cicada orni. Pot ser que n'hi hagi diferents tipus. Sí,
sí. I després, jo una cosa que m'ha donat, sobretot a Sud-amèrica, que fa molta calor també, és que hi ha altres tipus de cigales i canten diferent, també.
Mm, sí, sí.
I, de fet, més calor, més agut. Jo no sé, m'agradaria demanar-li a aquest home si hi ha una relació entre això, la tessitura més alta i la temperatura.
No, a mi m'ha xerrat de elevava. No li vaig demanar si volum. Era de greu o agut. Si no és volum, sí que s'elevava segons la temperatura.
Clar, i està sent un recurs molt, molt utilitzat els darrers temps en aquestes coses de la gravació de camp i tal. Utilitzar sons de cigales i jugar amb la velocitat de la gravació. Mm. No? Vas reduint la velocitat i va baixant la tessitura, no? I... No, és un recurs molt interessant.
I te pot servir com a recurs musical, no? Cant
total,
de la cigala,
total. A mi, pensa que moltes músiques i moltes, fins i tot moltes maneres de parlar venen donades un poc per l'ambient sonor. Mm. O sigui, que imitem allò que sentim. I jo crec que hi ha diversos instruments que imiten aquesta... Mm.
Sí, de fet, i ara me'l recorda, aquesta placa se diu timbal.
veus?
Mira, fantàstic,
veus,
eh?
Veus,
veus, veus. No, no, és que a mi m'ha flipat la xerrada amb el Miquel Àngel Miranda.
El verb, tècnicament, crec que se diu estridular.
Estridular.
No cantar, les cigales estridulen.
Les cigales no canten. Mira, estridular.
Crec que...
no, no, crec, diu ell. No, no, és una paraula magnífica.
Un verb més guapo, era.
Estridular.
Estridular. L'apuntam.
Sí, sí, que és això, que no fan so en cordes vocals, no tenen, és a dir, mouen l'abdomen.
Si ve d'aquesta placa, clar, no canten, en realitat. Nosaltres dient que canten, però no canten.
Estridulen.
Pere Suau, li podem posar poesia a les cigales?
Sí, mira, quan me vas comentar que parlarien d'aquesta paraula, te vaig dir que feia relativament un temps, precisament un dia d'agost de molta calor, estava a casa i escoltava el cant de les cigales i vaig pensar que a partir d'aquest mite que tu mos has desmuntat, però que jo recolliré allò que diuen els estudiants de si no n'era ben trobat. Vaig pensar que, clar, que en certa manera les cigales, amb aquesta idea de que després d'aquest èstasi cantó moren, s'assemblen una mica un poc a l'ànima dels poetes, no? És a dir, i vaig crear un poema en què d'alguna manera compar les cigales amb una sèrie de poetes, sobretot poetes suïcides, no? És a dir, allà surten la Sílvia Plath, surten Reinaldo Arenas, bé, surten una sèrie de poetes que van deixar la seva vida una mica per mort d'escant. No el llegiré tot, perquè és una mica llarg, però sí que llegiré el principi, que bàsicament el que fa és intentar retratar aquest moment d'intensitat calorífica màxima i aquell son, i aquell so una mica repetitiu i monocorda i una mica hipnòtic de les cigales.
Idò, anem a posar-nos en situació i a les cigales, que ens encanta aquest so, però li posarem musiqueta d'en Damià Timoner per davall.
Les cigales. Agost crema, i enmig d'aquesta pira fausta, tot calla com llenya muda i apilada, sacrificial, com si la calor migdial i agostenca silenciàs el món, com si tot perdés, atuït per aquesta calda flamígera, la seva sonoritat frescal i vitenca, com si aquesta calor, en lloc de cremar les coses, les vomitàs perfectes i lucíferes, en una sublimitat irídica completament silent, com si al fons del mes d'agost tot el món es panificàs per a la fam de la bellesa, com si cada criatura blamada fos una ofrena llescada, com si a més de 35 graus tots els sons de les coses antitèticament es congelassin. Agost crema i tot calla. Tot no. Les cigales contradiuen aquest silenci en la seva estridència oculta i arbòria, com si els arbres vociferassin una salmòdia ignera, ignífera i vibràtil, perquè al cap i a la fi les cigales rebenten líricament.
Ara ja podeu aplaudir.
Les cigales. Jo els faré rebentar líricament.
Que sí.
Pues, rebentar líricament és molt guai.
Rebenten líricament.
Bé, no anant contra la ciència si no, rebenten líricament. No. Molt bé, molt bé. Crec que ens has deixat un poquet sense paraules, eh? Què? Com dirien que ja aceptamos pulpo, seguim?
Sí, clar que sí. Seguim en la
següent excepció. I de, vinga, que la següent paraula és acceptar.
Si fos com tu, em perderia i mai més em podria trobar. Si fos com tu, no passarien les hores, no hi hauria final. Si fos com tu, de mil colors, de mil formes et tornes i et pots transformar. Relaxar les persones, les ànimes tristes que trobes davant. I l'amor no podria trobar la sortida.
Si fos per nosaltres, no sortiríem d'aquest estudi de ràdio. Bé, tampoc és veritat. que tenim ganes d'estiu, però aquí mos teniu cada dia d'estiu i ja vos contaran coses del que passarà a partir de setembre. Sa paraula que tenim ara damunt sa taula i que serà motiu de conversa entre en Xema, en Mar i en Pere, és acceptar. Mar, acceptar. Sí. Aquesta dona joc, eh?
Molta, molta, molt de joc. Jo és una de les coses que... Un dels objectius que me fix quan estic treballant amb una persona uno a uno, no? Si està en acceptació del que li està passant o està lluitant contra el que li està passant, no? Això és un indicador de maduresa, des d'alguna manera, no? I no ho dic com jo som madura i ells són immadures, també un mil camí, no? Quan estic acceptant i quan no. I quan hi ha parts de jo que no m'agraden i no els accept i quan no. Llavors, la idea d'acceptació me pareix molt important, no per deixar de lluitar, deixar d'intentar convertir-te en una persona pues, com tu vols convertir-te, no? Sinó des d'ahir, des de on realment ets, no? I crec que és molt important l'acceptació.
I d'acceptar, Xema?
Uau, és que és complexa, no? Mm. Jo crec que la Mar ho ha plantejat molt bé. Jo no sabria dir. Bé, no tinc una opinió massa clara sobre això. No m'agrada del tot, però acab sent un poc determinista, un poc seguint el que marca la Mà. Crec que acceptar és més difícil i més valuós que moltes vegades que lluitar contra coses, però també trob que acceptar coses inacceptables tampoc és lícit. Llavors, no sé, aquí això, hi ha una lectura pot ser un poc més interna o més... Sí, psicologista, diríem, i després una lectura un poc més sociològica o política, com sempre. Uh-huh. Crec que...
No, és que és un verb que dona per molts punts de vista.
Sí, jo quasi m'estic més sentint en Pere.
A veure, Pere.
No, jo una mica...
Però no té cap altre poema.
No, mai se sap.
Igual se l'inventa ara.
No, però jo estiria bastant en sa línia d'en Xema, no? Jo crec que és un verb que... desgraciadament el feien servir de manera contradictòria. És a dir, jo crec que vivim una societat que accepta moltes coses que no hauria d'acceptar, com la violència, com el maltratament de la terra, les cultures, la diversitat, i en canvi no accepta tot allò que sí que haurien d'acceptar. És a dir, no accepta fer cua dos minuts a un semàfor, no accepta que li diguis que s'ha equivocat amb una cosa, no accepta els seus límits, i les coses que hauria d'acceptar, que són les que mos fan a ser madurs, no els acceptem, i en canvi aquelles que realment són les perilloses que acceptem, sembla que els amor menjant com si res. I aposta crec que en feim un ús completament erroni, perquè, com tu dius, Marc, jo crec que acceptar determinades coses, acceptar que tenim límits, acceptar que mos equivocam, acceptar que hi ha coses que els donaran molta importància i que no entenen, això és un grau de maduresa, no? Però acceptar que estem destruint aquest planeta i que ho acceptem sense fer res, això no és un grau de maduresa, és un grau d'insensibilitat completa. Per tant, crec que el que feim és maltractar el verb i acceptar allò que no haurien d'acceptar i, en canvi, allò que sí que haurien d'acceptar mos posant nerviosos davant de determinades coses, que són molt petites a vegades, no? Perquè tens un veïnat que un dia poses la música 10 minuts més forta perquè té una festa i ja mos posant nerviosos, no?
Ho ha clavat, en Pere?
Sí, no? Sí, crec que no se pot definir millor. Sí. Jo, no sé, a mi me recorda molt a la generació dels meus padrins, no? Aquella gent que acceptava o que tenia, era molt conscient de la seva finitud.
Efectivament.
I, en canvi, no acceptava altres coses un poc com tu descrius, Pere. Record, sobretot, el que tenia a veure amb el mercat laboral, no? Amb les grans reconversions industrials, grans vagues, grans manifestacions, capses de caixes de resistència, no? Hi havia una consciència de no acceptar certes imposicions i crec que sobretot ve donat per poder, no? Acceptam que es poder mos apliqui una sèrie de condicions que no hauríem de, i com ha descrit tan magistralment en Pere, i no acceptam la frustració de la nostra pròpia limitació. O sigui, és un tema complex.
L'acceptar, i també ha sortit molt en el programa d'aquesta setmana, resignar-se, no és el mateix.
No és el mateix, no.
Clar, és que...
I hi ha acceptacions que són resignacions, no? Que dius, val, no? Ja està. I en canvi hi ha acceptacions que te permeten seguir caminant.
Clar, sí. I té aquesta connotació com de conformisme, no? Sí. Com que acceptar en cert sentit és conformar-se. És un terreny... És complexa. A mi em resulta molt difícil...
El límit, no? Però en la mesura en la que te dones compte del que està passant, perquè t'informes i tens una opinió, a partir d'aquí podríem dir-li acceptació, entra una mica i d'ahir ocupar-te i fer coses, no? Clar. Lluitar. Mm. Sí que és diferent de resignar-se, o jo ho entenc de manera diferent.
Ara m'ha vengut en el cap una frase que vaig llegir en un cancel·lament d'un llibre i crec que aniria molt en aquesta direcció, que deia... L'autèntic èxit és anar de fracàs en fracàs, però mantenir la passió, l'entusiasme. Jo crec que és això que hem d'acceptar, no? Que hi ha fracassos, però que no han de fer que te resignis, no? És a dir, segueixes, i acceptes que allò no ha sortit bé, allò és el teu límit, però segueixes mantenint una línia, no? Perquè és veritat que resignar-se sona una mica malament, no?
Sí, però té aquesta part d'acceptació, d'alguna manera, sí. Que també està inclòs dins el significat de la paraula. També mos ho deien, tu pots acceptar que la meva relació de parella ha acabat i seguir endavant. Te pots resignar a una situació de parella, l'accept i me resign, i d'aquí no me moc. O, tot el contrari, no? Entra en un bucle de tristor i tal.
O mires cap a un altre costat i no acceptes. Exacte. I no te n'adones del que està passant.
O personalment, jo ara pensava en tu, Marc, que ensenyes a parlar en públic, no? Jo puc acceptar que tinc limitacions a l'hora de parlar en públic i tocar la teva porta perquè m'ajudis a avançar. No me resigno a xerrar malament, per exemple, no? No sé com ho veus.
Sí, i una part molt important és acceptar que tu ets qui ets i estàs a l'estadi comunicatiu que estàs i està bé. Però si estàs intentant ser qui no ets...
Aquí hi ha més coses, també.
Ja l'has fastidiat.
És que per això dic que dona de sí aquesta paraula.
Sí, jo crec que per això que diu una mà, a mi em fa pensar en aquesta generació passada, no?, dels nostres padrins, no?, perquè ells no, en cap, o, vamos, la meva experiència, no?, en cap cas volien ser qui no eren ni ser o no havien de ser. O sigui, eren molt conscients de que l'important és ser qui un és i estar on s'ha d'estar. I aquesta acceptació de la realitat crec que va lligada a certa humilitat. I a entendre que són éssers limitats, no?, que tenim les nostres limitacions i que de vegades les frustracions les hem de pair, les hem d'acceptar, no? I els últims temps això s'ha dut un poc pitjor, no?
Veritat.
Sí. És a dir, ara mentre parlàvem m'ho feia recordar això que tu deies, no?, d'acceptar-se un mateix, no? I que a l'entrada del temple d'Apolo, a Delfos, hi havia aquella frase grega que és "coneix-te tu mateix". És a dir, que en el fons és accepta-te tu mateix. I s'hi posava perquè era probablement allò més difícil, no?, conèixer-se un mateix i acceptar les seves limitacions i no sé. És un verb molt suggerent, no? Perquè el mires d'una banda i penses una cosa i el mires de l'altra i no tens molt clar cap on vas.
Però és com un estadi previ per poder fer alguna cosa amb el que t'està passant. Exacte. Imagina't que tens cels, no? No, jo no som gelosa, no, pues ja no pots fer res amb el que t'està passant perquè l'estàs negant, per exemple, no? O sigui, acceptar el que sents t'obri una porta a dir, a veure què està passant en la teva relació, o què està passant, no sé, el que sigui, no? Però així és com jo ho vull entendre.
Clar, i en aquesta inscripció que deies no hauria una, jo, ja som com som i ja està, no? Que això també se diu molt actualment, eh? Jo sé així.
Ah, ja t'adaptaràs
tu. Ja t'adaptaràs tu.
Exacte. Ja, però probablement darrere que jo som així, ja que no t'acceptes, perquè acceptar-te vol dir saber quins són els teus errors, quins són els teus defectes, no per mantenir-los com una cosa estàtica, no? Exacte. És a dir, sinó per intentar... És a dir, aquesta idea de que jo som així i jo no canviaré, és a dir, si allò que tens és bo, no ho canvis, però si tens coses que no van cap al bon camí... És un infantilisme en el final, no?, aquesta frase. Ja, d'acceptar qui ets, intentar millorar cada dia un poc, no? I si no ho acceptes, evidentment, és el que deia Marx, si ja no acceptes els teus defectes, no els podràs polir, no els podràs millorar. Evidentment que tots hi ha defectes que els arrosseguen tota la vida, però intentar millorar-los un poc, no? Sí, si no, sí. Serem uns adolescents tota la vida.
Que és un poc el que està passant.
Que és un poc el que està passant, Xema, efectivament.
Sí, efectivament. Jo el que veig al meu voltant és un poc això,
és
no?
És un poc això.
Sí, i no sé, aquesta idea de superació constant també, no?, que està tan de moda, no?, com superar-se, anar més enllà, jo no li veig molt sentit ara, aquesta cosa.
Ostres, ara m'has recordat una frase d'en Víctor Coopers que deia, no, aquesta moda d'aixecar-te a les 5 del matí, no?
Per exemple.
Sí, i deia, m'han dit que si m'aixeca a les 5 del matí he guanyat 2 hores, diu. Contra qui?
Exacte.
No, bé que però
no li han robat 2 hores en els somnis?
Clar.
Totalment.
Que ben tirada, aquesta.
Idò, vinga, ara enllaçarem en somni, però feim una petitíssima pausa i tornem amb en Pere, amb en Xema i en Demà.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Comisura de los labios se va llorando una gota del amado vino de los solitarios. Por ti me pido otra copa y brindo por tu memoria y bebo a tu gloria y a tu salud. Cuando se ha querido tanto como me quisiste tú, por tu corazón levanto mi canto de gratitud. Cuando el camino era incierto, tus brazos abiertos y de par en par, cuando perdido en mi mundo de sombras, tus ojos la lumbre y la claridad. Sueño que te sueño y sueño que de tu boca bebía. No dirás que son pequeños los sueños que yo tenía.
I d'així continuem amb aquesta música i amb aquesta veu i amb aquesta guitarra de Javier Ruibal. Sueño que te sueño, perquè somni, somiar, és la nostra següent paraula. Marc Fèlix, tu somies.
Avui me toca a mi. Jo somic, sí, a temporades sé el que somic i a temporades no. Uh-huh. Els somnis m'apareixen una porta a descobrir-nos i a veure que no estem acceptant de nosaltres o que no estem acceptant durant el dia, no? És una manera de... Diuen que és una manera que té l'inconscient d'equilibrar la nostra psique, d'integrar, d'abraçar totes les parts de tu mateix. Per això crec que és interessant, sobretot aquests somnis repetitius o que t'alteren molt, gravar una nota de veu, perquè a vegades lo d'escriure és que el dia següent no entens res, per llavors intentar entendre quin és el missatge.
Molt bé, Xema. Somni, somia.
Uau. A més, jo... Bé, primer me declaro molt fan d'en Ruibal, que abans ho comentàvem, dels millors músics i dels millors cantautors. I somniar, clar, necessari, no? Algo necessari. Crec que per compensar un poc aquest món tan agressiu que vivim, crec que els somnis són necessaris. I amb el que penso, el primer que me ve en el cap, supos que per el que estic fent els últims temps, que saps que com que no me preparo gaire les coses, sempre peixer de lo que estic fent, pensa en el barroc. Pensa, sí, en el barroc. Ara, sí, estic fent feina sobre diferents qüestions sobre el barroc, litúrgies barroques, de fet, i penso que el barroc ve del somni. O sigui, i pensa en... Bueno, en la vida es sueño, de Calderón, no? Que en realitat vol dir el contrari del que sembla que diu. Pens que el barroc... o sigui, que els somnis influencien molt l'estil barroc. Pens que l'estil barroc adelanta la modernitat i crec que adelanta certa, en cert sentit, el surrealisme, que té tot a veure amb els somnis, com sabem, no? André Breton, tota aquesta qüestió onírica, no? És a dir, hi ha algo entre el somni, el barroc i el surrealisme.
Mm-hmm. Pere?
Jo vaig en la línia un poc d'en Xema, no? M'interessa més la part aquesta literària, artística, del concepte de somni, que no és fet de somiar, no? Perquè jo, per exemple, som una persona que supos que somi, però record molt poc allò que somi, no? Però m'agrada molt el concepte del somni, del somniador, no? És a dir, penso que precisament la literatura espanyola, probablement el personatge que ho vertebra tot, que és el Quixot, és un somiador, no? És algú que és capaç de llançar-se en allò més inhòspit i en principi menys poètic, com és les planures per Bonavita, i on hi ha un molívor i un gegant, no? I jo sempre he pensat que això és no és una mostra de bogeria, sinó que és una mostra de que és algú que té una mirada poètica, que és capaç de descobrir bellesa allà on no n'hi ha. I aquests són els somiadors que a mi m'interessen, no? I un poc en aquesta línia que tu deies de surrealisme, que és capaç també d'obrir mirades noves. I aquesta és la part del somni que a mi realment m'agrada, no? I crec que en el món de la literatura és un tema que ha donat molt, molt de joc, i ara me ve en el cap i faig una recomanació, un conte d'en Borges que va sobre somnis, que es diu Les ruïnes circulares, i que planteja una idea que és, i si nosaltres fóssim personatges d'un somni? És a dir, perquè nosaltres somiant coses, però si algú mos estet somiant de nosaltres i un moment despertàs, aquesta persona, què seríem nosaltres, no? I planteja, ui, planteja aquesta hipòtesi, no? Que siguem els somnis d'un somni, d'una persona que mos està somiant, no? No ho sé. Llegiu el conte i veureu que plantegem Borges, com resol la qüestió.
Clar, perquè en cert sentit jo trobo que els somnis posen en situació crítica la realitat. És a dir, la manera de superar la realitat és somniar altres possibilitats. Vull dir, jo vaig per on veig i estic molt d'acord amb un poc la línia que traça en Pere de somniar com a quasi criticar, en cert sentit, no? És que això és un somniador, però en el fons està ridiculitzant la realitat, està ridiculitzant tot allò que mos prenem en sèrio. I crec que els somnis mos allunyen d'aquesta perspectiva central i mos situen a una certa perifèria del pensament i del sentiment, no? En realitat, des del somni se poden construir altres possibilitats.
Caramba, va venir en el cap aquesta expressió de és un somni a truites, que no crec que ho pogués dir en Cervantes, és un soñar tortillas, no crec.
No.
Queda lleig.
Soñar tortillas queda fatal. Però el somni a truites sona poètic i tot, no?
Sí.
Però aquest somni a truites, si no somies truites, pot ser que te quedes aturadat, no?
Sí, sí, sí. I bé, després supos que també la vinculació del món dels somnis amb l'altre món, l'inframón, no? Dins de moltíssimes mitologies, els somnis en realitat són revelacions o són allò que te connecta amb altres dimensions, no? El món dels somnis. És molt interessant.
Que no sé si hi ha res de ciència en aquestes interpretacions i tot això. No ho sé, eh?
No és fàcil, no,
ciència,
eh?
No ho sé. No ho crec.
No és fàcil.
Però... Jo crec que...
No, jo d'ençà que la ciència ha dit que la xigala no rebentava. La mamina m'embuix una mica. No sé.
Però és que això s'acaba amb la ciència.
Que no digui res més de la ciència perquè entrarà a consumir el Quixot i encara el mort destrossarà, no?
Sí, sí.
No, fai broma, però no ho sé. Supos que sí, que hi ha molt d'estudis sobre això. En Freud ho va estudiar molt, no? És a dir, fins a quin punt els somnis provenen d'una mica anamar, no? De desitjos, de frustracions... De...
Bueno, estan molt desconnectats normalment de la nostra part instintiva, no? Clar. D'aquesta ràbia, de l'expressió de les emocions, de la sexualitat, de moltes coses, no? I els somnis moltes vegades venen a dir que aquesta part no la tens, que se t'ha oblidat una mica, no? Ho diuen pel seu llenguatge que a vegades no és fàcil de comprendre, no? Per això dic que somnis que te deixen una mica alterat o que són repetitius, jo crec que hi ha que mirar-los, que veure, bueno, i qui es pareix a aquesta persona que amb la que jo he somiat o el que sigui, no? Perquè normalment t'estan dient, t'estàs oblidant de l'altra meitat teva, no? Que existeix, encara que no te caigui bé.
No,
n'hi ha qui somia que vola, n'hi ha qui somia que surt sense roba interior i també que passa autobús, no? Això són els somnis repetitius.
Per mi, molt recurrent, lo de volar és molt recurrent, i també és molt recurrent que m'agafa un cotxe o que m'atropellen, saps? O sigui, crec que té algo de vertigen. I en els últims temps, qualque cosa que hem plantejat amb els companys o amb certs amics, i jo vos ho plantejo aquí ara a vosaltres, és si somniam amb so.
Ah,
o sigui, si sonen els somnis. Perquè són visuals, clarament són visuals.
Sí, clarament.
Però sonen? O sigui, escoltam quan somniam o només veiem coses i mos imaginam sons?
Que les sons, no sé, diàlegs, sí, no?
Jo sí que he escoltat.
Sí?
Jo sí que he escoltat.
Jo crec que aquí hi ha gent que diu que escolta, gent que no, sí, no sé, no sé, jo no sé. Jo crec que escolt, però no estic segur.
També,
no sé si m'ho imagino.
També ho pots escoltar realment i després ficar dins el teu somni.
Això,
això també passa.
Això passa.
No sé.
Se fiquen els sons de, del carrer, del despertador, aquestes coses. I després aquesta, per donar un contrapunt a la lectura més, més freudiana, no? En Jung, no? Jung és l'inconscient col·lectiu, no? De, que ja no, no, diguéssim, que no tots els somnis te pertanyen a tu directament, no? Sinó que hi ha ses arquetips que poden ser recurrents i que en realitat no venen tant del teu subconscient, sinó d'allò que ell anomena inconscient col·lectiu. No? Bueno, no sé, és un terreny molt, molt, molt... I molt lligat a la creació artística, crec jo, no? Literària, musical, sobretot cinematogràfica, no? Segurament jo crec que l'expressió artística que més mos acosta al món dels somnis, jo crec que segurament serà el cinema, no? Que és quasi una màquina de somniar.
Així se diu, no? Sí, aquesta màquina de somniar. Voleu que passem paraula?
Molt bé. Embolica la troca embolica, amb un bon embolic, i no estiris el fil, que la troca es destroca i seria un perill. Perquè al cap de la troca s'hi troba una pota i un peu que s'ajunta amb un altre, amb el cap i la pota, i són dos els que veus. Veus dos caps i dos potes, un fil que s'estira i la troca amb dos peus que camina i opina i així s'embolica amb moltíssimes veus. Embolica la troca embolica sense cap ni peus. Sense cap ni peus. Sense cap ni peus.
Aquesta no us l'esperàveu, eh?
No. No.
Aquesta és en Cisa cantant d'aquesta manera, no? Recitant aquesta embolica la troca, perquè embolicar, embolic, és la nostra darrera paraula. Vinga, Pere, ara començo per tu.
Per mi embolicar, que jo dic embolicar, ho dic amb aquesta U, té dos significats molt diferents, no? És a dir, embolicar, quan una cosa s'embolica, ho podem dir quan una cosa no acaba d'anar com tu esperaves, no? I aquella situació s'acaba embolicant. Però també té sentit més físic, que és aquest que jo crec que anava una mica també a la cançó, d'un fil, anar-lo embolicant i anar-lo col·locant de tal manera que quedi ben cordat en ell mateix, no? I en certa manera, la primera paraula m'aporta cap a desordre, cap a allò caòtic, en canvi la segona cap a l'ordre i cap a allò ben fet, no? Vull dir, hi ha aquesta connotació, me sembla que la primera sigui una connotació més metafòrica d'una situació i l'altra més física d'un fil que se va embolicant i que queda ben... que fa aquella forma, no? Uh-huh. Jo record el meu predí que se dedicava en el món de la pagesia, a vegades duia fils per traçar i ho anaven embolicant i quedaven, feia com unes formes, els acordaven d'una determinada manera que quedava com molt compacte i visualment molt guapo.
M'encanta, perquè embolicar la troca, que és el que cantaven, és complicar les coses,
sí, sí,
no?
Sí, sí,
però
sí.
En canvi, així com ara en Pere ho descriu, dona aquesta sensació de tot el contrari, d'ordre.
Sí.
No, que està bé, Mar.
Jo he pensat, però no estic segura que això s'utilitzi. Embolicar uns regals? S'utilitza?
Ah, també, sí, sí. També.
Això, Madua, quan era petita, abans de tenir vocació veterinària, vaig tenir vocació de ser dependenta del Corte Inglés. Perquè embolicar era el més, o sigui, m'encantava. Era com, ho feien amb un mimo i era tan xulo i ho feien en diferents formes i després fer-ho jo a casa, no? Quan ja vaig començar a comprar regals i embolicar-los, això... no sé, molta il·lusió.
Mm-hmm. Molt bé. I sí. Sou des que desembolicau a poc, traient el paperet o rompeu el paper, obre mar.
Jo som un termín mitjà. Sí. No som... Però sí, està molt complicat a la fi. Sí, és que el puc rompre. Però embolicar, la idea de embolicar qualsevol cosa, no? Sí, sí, un missatge també el pots embolicar, no? Pots intentar que tingui bon aspecte, o inclús qualsevol cosa que pugues cuinar. Sí, no sé,
sí, hi ha esboliquets de cuina, no? Sí, sí.
M'apareix interessant aquesta uh-huh. acepció.
Sí, sí. Xema?
A mi me ve en el cap, no sé si serà del tot correcte, igual, potser no és del tot correcte, però aquesta connotació un poc més com d'enredar.
Mm. Sí,
no,
sí, correcte, sí, clar. També, també és correcte.
Embullar. I m'he deixat embolicar sí, i m'he ficat en aquest truc, que jo sóc molt donat a embolicar-me i a embolicar. Sí. O sigui, ara estic embolicant en Pere a un trull,
no.
O mos hem embolicat.
Mos hem embolicat tots dos.
En el millor sentit... Vull dir, m'agrada això de lo imprevist, no? De sobte ver-te embolicat o trobar-te embolicat en una qüestió que no esperaves.
Ja, però sí, en positiu.
En positiu. A veure, de vegades en negatiu, però ja. Intent que sigui sempre en positiu. No?
Tu ho intentes en positiu, després no saps com acabarà la troca, no? L'embolicada.
Després, de vegades, embolicar amb la troca, però... No, en general, crec que això, com ficar-te coses que no contemples o que... Això, que, no sé, crec que aquesta excepció m'agrada.
Molt bé. Que voleu afegir, que ja anem acabant?
No, això, que és una paraula en aquest sentit que veiem que mos condueix cap a un significat més caòtic i un altre com això que deia na Mar, no? I només dir que jo, pel tema de regals, crec que sortiria en el Record Guinness com a persona que fa els pitjors embolicaments per regals. No? És una cosa que se m'adona fatal. Fatal.
No se pot ser bo en tot, Pere.
La meva dona, quan me vol fer un bolí per regal, ja se pot ser man pescar, perquè solen ser un desastre. Un desastre.
I hauràs de cridar a Mar Fèlix.
Sí, efectivament.
Que estic, la meva vocació.
Llavors, no sé si ho escridaràs més d'agost. De moment, ses gràcies...
Mos deixarem embolicar, si mos crides.
Sempre.
De moment, ses gràcies per compartir totes aquestes estones de ràdio en tan bon humor, tanta bellesa, tanta poesia i obrir-nos el cap i la ment i el cor també. Xema González de Lozoyo, gràcies.
Gràcies a vosaltres, és un gust.
Mar Fèlix, gràcies.
Gràcies, Araceli, gràcies a vosaltres.
Pere Suau, gràcies.
Gràcies, en un plaer autèntic.
I de tres ràdios, memòria.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol 15. El llindar. El temps va esdevenir un enemic. El retró de la porta de ferro indicava que en Font i els seus sicaris ja eren dins els túnels. Sentíem el seu alè als clatells. En Ramon i jo ens havíem llançat contra la portalada de l'Arxiven Lucis. Els meus dits, encara mig adormits per la pressió de les brides de plàstic, resseguien frenèticament les incrustacions de cristall de la roca, cercant el punt d'obertura.
Ràpid, Núria. Venen per la galeria central. No trigaran ni 2 minuts en arribar a aquesta bifurcació. Has trobat el resort?
Està molt dur. El monograma d'O de l'Arxiduc. La lletra L. Aquí. Company Ramon. Això no resistirà molt de temps. Aquesta fusta té segle, Ramon. Amb violència entraran tot d'una.
Tranquil·la. La primera carrera l'hem guanyada. Escolta, Núria. A l'altre costat estan buscant la manera de fer palanca, així que tenim una mica de temps abans que es buquin la porta. No trobarem cap interruptor elèctric. Estem en un búnquer del segle XIX. Però segur que l'arxiduc va pensar en un mecanisme d'encesa. Busca la paret, a prop del marc.
Aquí no hi ha res. Mares llis, humitat. Espera, he tocat alguna cosa de ferro. Però és una roda dentada. És petita i està encastrada a la roca, com un fre d'un pou antic.
Gira-la amb totes les teves forces, Núria, a veure què passa.
El que va succeir davant dels nostres ulls no es pot explicar en paraules. La flama de les llànties no només va il·luminar la cambra, la va encendre com si fos una estrella. No estàvem en una cova fosca. Érem al centre d'una catedral de cristall gegantina, excavada directament a la roca viva del penya-segat. Les parets, de dalt a baix, estaven folrades de prestatgeries de ferro i marbre blanc, on reposava la col·lecció més gran de vidre de l'antiguitat que havia vist mai. Ni en Ramon ni jo érem experts en òptica, ni sabíem distingir el valor material de les peces, però ens varen quedar totalment muts davant aquell espectacle de llum. Les llànties d'oli projectaven el llum a través de milers d'objectes, creant un laberint de reflexos gairebé màgic i sorprenent. Hi havia àmfores de colors verds i blaus translúcids que brillaven com si tinguessin ànima per dins. Més enllà, unes copes de cristall de roca tan pures que semblaven fetes d'aigua congelada capturaven les flames i les parets projectaven milers de petits arcs de Sant Martí que ballaven sobre el terra de pedra. Avançaren cap al centre de la sala, absolutament hipnotitzats per la bellesa d'aquest parany de miralls.
Ostres! Això supera qualsevol descripció imaginable. L'arxiduc no va amagar un tresor.
Mira això, Ramon. Tot està calculat mil·limètricament perquè la claror se reflexi d'un cristall a un mirall, multiplicant la intensitat de la flama fins a convertir una cova en un prisma gegant. I aquí, al mig de tot aquest espectacle, hi ha un astrolabi de bronze. I a dalt de tot, l'esfera de Ptolomeu, brillant com una gota d'aigua pura.
Fixa't en les petites planxes de coure que hi ha darrere de cada llàntia. No estan posades així per estètica. Estan orientades cap a l'astrolabi central. Si es munten les lents aquí, aquest mecanisme recollirà tota aquesta llum concentrada i la projectarà cap a algun lloc. Ens hem de col·locar aquí darrere, Núria. Escolta, s'ha acabat la pau.
A la paret, al lats. S'ha acabat el bròquil. Les mans on les pugui veure.
La situació es complicava. Però en Ramon, amb un moviment ràpid, em va agafar el braç i ens va parapetar darrere el pedestal de bronze, fent servir l'esfera de Ptolomeu i les vitrines com a escut.
Quiets! No feu cap passa més!
Llop, baixa l'arma, no disparis, animal! Mira al teu voltant. Un sol tret desviat, una sola bala rebotada i farà miques mil anys d'història. Destrossarà les vitrines i el cristall. Això val milions!
Els hem de liquidar aquí mateix, Font. Són una amenaça. Ja ha vist com es mou el guardaespatlles i no vull més sorpreses de les seves.
He dit que baixis la pistola. El teu client som jo i jo decides que qui se dispara. Encara els necessitam vius.
Ja té el que volia, Font. Té a l'abast la xarxa de vidre de l'arxiduc. Deixin sortir d'aquí i partir, com ens va prometre Valldemossa.
Deixar-vos partir? No sigui cap de fava, senyor Vilaseca. Sou els testimonis de l'espoli més gran del segle. No puc permetre que xerreu amb ningú fora d'aquí. Però abans de que en Llop gestioni el seu destí final, necessito una darrera col·laboració de la senyoreta Sastre. Miri el mecanisme del qual penja l'esfera de Ptolomeu. Té tres ranures concèntriques. És aquí on s'han de tornar a acoblar les tres lents de Fresnel que duis a la motxilla.
Aquí. Aquí tenim les tres lents, senyor Font. Ignis, Speculum i Radius. Que fai, mira. Les muntar amb nosaltres, ara?
Treu les teves mans brutes de les òptiques, Llop. O penses que una òptica de precisió del segle XIX pot ser manipulada per un vulgar soldat de fortuna? Tu ets només el braç armat. La teva missió és executar les meves ordres. Per això t'apaga el sou, la ment, l'erudició i l'únic digne de calibrar aquest instrument som jo. Passa'm la motxilla immediatament com el servent que ets i queda't vigilant la portalada de la cova.
Vagi alerta, senyor Font. Mesuri les seves paraules. El seu servent, com vostè diu, és l'únic que té una arma a la mà. I fa una estona, dins la furgoneta, deia que tenia moltes ganes de cobrar-se la feina de Menorca. Amb interessos. I el vidre de l'arxiduc en el mercat negre pot assolir un gran valor per en Llop. No troba?
Escolta'm bé, Rambo. No necessito que un tipus com tu em digui quants de milions hi ha en aquestes prestatgeries. Però... Senyor Font, Vilaseca té part de raó. Han fet la feina més fosca i ara resulta que som un simple servent, un simple lacai que no pot ni tocar el bronze. Potser haurien de revisar les condicions del contracte i el repartiment dels beneficis abans de tocar cap altra peça.
Tu faràs exactament allò que jo et digui, perquè per això et paga el teu sou, Llop. Jo som en Sebastià Font. Sense els meus llibres i la meva fortuna, tu estaries mort a una presó de l'Àfrica Central. Ara, agafa la periodista i el seu guardaespatlles, acosta'ls al pedestal i obliga'ls a xerrar. Moveu-vos!
En Llop no va respondre tot d'una. Va fer una passa cap a nosaltres amb l'arma a la mà, però els seus ulls ja no miraven en Ramon. Miraven directament l'esquena d'en Sebastià Font amb un odi i una cobdícia que feien més por que la mateixa foscor del túnel. La llavor de la traïció i de la ruptura s'acabava de plantar enmig del propi santuari de vidre de l'arxiduc.
Acabeu d'escoltar Entre avui i demà la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. L'arxiu de la llum ha obert les portes, però el vertader perill ara és dins la mateixa cova. En el pròxim episodi, la bogeria de l'obsessió i l'avarícia de l'espoli posaran a prova els límits de la supervivència mentre una tempesta es comença a desfermar a l'exterior. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreten Sebastià Font, en Toni Pons, en Llop i en Toni Camps, en Martí.
espanten.